Ràdio Calella. FM.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de les càmeres de trànsit que s'han posat al carrer Barcelona perquè no hi entrin cotxes. Els veïns estan descontents. Parlem d'una jornada de treball social que s'ha fet avui per presentar projectes sanitaris i socials. Se n'han presentat 5, entre ells el del Cuida'm de Calella. I repassarem l'agenda cultural, on destaca l'última obra del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. Ve la gent del centre de Canet a fer l'obra Descalços pel Parc. I en esports, a banda de repassar l'agenda, parlarem amb la jugadora de futbol juvenil femení Laura Mas. És de Calella i acaba de guanyar la Lliga. També parlarem de la mitja marató que es disputa aquest cap de setmana. Doncs comencem, parlem del rebuig dels comerciants del carrer Barcelona a la càmera de control de trànsit que fa 2 setmanes va instal·lar-hi l'Ajuntament de Calella. Justament ahir, segons expliquen, es va col·locar la senyal vertical que prohibeix la circulació de vehicles, excepte autoritzats i càrrega i descàrrega.
L'Ajuntament de Calella ha començat el procés d'implantació del sistema per regular el trànsit mitjançant càmeres de videovigilància al carrer Barcelona, després de les experiències a Sant Joan i Jubara, on se sancionen els vehicles que circulen en horaris prohibits. Els comerciants que hi ha al carrer consideren que la mesura els afecta negativament a la seva activitat. És per això, segons ha explicat Nacho Mediavilla, del centre veterinari, que van demanar una reunió amb el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Torrent, per traslladar-li els dubtes. Diu que només han aconseguit que s'estableixin les hores de càrrega i descàrrega és als matins de 10 a 12 i a les tardes de 6 a 8.
Clar, no, si la gent no pot arribar a vegades a davant del negoci, pues es buscarà un altre lloc per anar. Llavors, vulguis o no, pues pot repercutir al nostre calaix. Sí, vam anar amb el del negoci de la peixateria, me'n sento, i vam parlar-ho i gràcies a parlar una mica vam aconseguir aquesta espècie de tracte entremig que donen 2 hores al matí i 2 hores a la tarda de càrrega i descàrrega per poder que puguin entrar els nostres clients. Però, bueno, és una mica una solució salomònica.
La senyalització estableix que només està permesa la circulació de vehicles autoritzats prèviament amb el registre de matrícula. Una altra qüestió que van posar sobre la taula durant la trobada amb el tinent d'alcaldia Torrent és què fer si un dels clients aparca per emergència al carrer i rep després una multa. Hi ha la possibilitat de que s'anul·li a través d'internet, però això és, per a Nacho Mediavilla, més feina que ells no han d'assumir.
I aquestes hores no es multarà, llavors. Quan entri un client, jo què sé, clar, en el cas del meu negoci, clar, jo pot ser que tingui un client que té un gos que pesa 60 quilos i que no pot caminar. Llavors, en el cas que entri un client, i ja em va dir que podríem entrar en una web per poder anul·lar la multa, però clar, ja això ens està complicant la situació, no? Ens fa treballar més, però bueno.
La preocupació de Nacho Mediavilla també és compartida pels altres establiments del carrer. La responsable de la botiga de productes canins i d'animals creu que la instal·lació d'aquesta càmera els afecta molt negativament a tot el que és petit negoci.
Com a botigueta petita de poble ens ha perjudicat. Ens ha perjudicat, jo crec que bastant. Perquè ja avui en dia hi ha molts factors que ens afecten, sobretot via internet, via aparcament, via que cada vegada la gent surt menys al carrer a comprar, doncs ens perjudica bastant.
De moment els veïns no han rebut cap informació sobre quan es començarà a sancionar els vehicles que hi accedeixin sense autorització. El sistema de control de trànsit a través de càmera ja es fa servir al carrer Sant Joan i al Jubara.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim endavant a l'Infovespre amb més qüestions. Uns 200 professionals de la salut han participat avui divendres a la 5a jornada de treball social del Maresme i la Selva que organitza la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
L'objectiu és actualitzar i compartir la informació dels recursos que existeixen al territori per donar una millor resposta als usuaris en matèria d'intervenció social i salut. Un dels ponents de la jornada de treball social que s'ha fet avui a la Sala Mozart és en Joan Subirats.
És obvi que la nostra societat s'està envellint. Això és una bona notícia perquè, diguem-ne, la gent té més esperança de vida, però vol dir que planteja problemes importants i significatius en l'àmbit de l'atenció dels crònics. La relació entre l'àmbit social i l'àmbit sanitari s'ha de millorar i s'ha de treballar millor perquè, diguem-ne, seguir treballant de manera segmentada no funciona. És important que a més, no pensem només que la resposta ha de ser tècnica, cada vegada ens agrada més formar part del diagnòstic dels problemes, no?
En aquests aspectes hi ha coincidit Rosa Mejía, coordinadora de la jornada. Ella ha comentat la importància del treball en xarxa i la innovació en temes mèdics i socials per atendre les noves necessitats de les societats.
Parlar sobre el terme innovació en el camp de la intervenció social, innovació no tan entesa des del punt de vista tecnològic, que també dedicarem uns espais a parlar d'això, sinó més com la capacitat o la necessitat de crear i de donar respostes diferents i noves a la nova situació que ens estem trobant. La majoria de professionals som de l'àmbit del treball social, ja sigui en l'àmbit més de serveis socials o l'àmbit més sanitari. I aquí hi ha molta gent d'hospitals, d'ambulatoris, de serveis socials de primària. També hi ha representants d'algunes entitats socials i d'algunes empreses que treballen en l'àmbit sociosanitari.
Durant la jornada de treball social s'han presentat 5 projectes innovadors que treballen en l'àmbit de la salut, com el programa Cuida'm, destinat a la gent gran que impulsa l'Ajuntament de Calella. Altres propostes que s'han donat a conèixer són el Caliu, a l'altre costat de la vorera, un programa d'inclusió social de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Durant 4 dissabtes, al Casal d'Amistats s'hi faran tallers de Photoshop de l'Escola d'Audiovisuals i en volem parlar, en volem saber més detalls parlant amb el Joan Marroet. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Parlem d'aquests tallers, aquest curs de Photoshop. Explica'ns una mica a qui va dirigit. Quin és el nivell de Photoshop que es tocarà en aquests tallers, Joan?
Sí, està pensat, en realitat no és un curset d'iniciació. Si hi ha algú que diu, home, jo he sentit a parlar de Photoshop i potser sí que m'agradaria mirar-ho, no està pensat per ell això, però si algú està en aquest cas també pot venir perquè jo suposo que ja li agradarà. En realitat s'ha pensat per aquells que ja es mouen amb el Photoshop, que el tenen, el coneixen, el fan servir alguna de les moltes versions que hi ha, i estan només amb un coneixement superficial. Es queden només amb la... és com aquell que veu el mar i diu, oh, quanta aigua, però només veu la de sobre, oi? Hi ha molta més. I, esclar, tampoc vull pretendre que en 10 hores es dominin uns coneixements d'un domini total del Photoshop, perquè això no és possible, Però sí que pot servir per contestar preguntes, dubtes que la gent tingui. Com es fa això? Jo he vist i és molt maco, m'agradaria saber-ho fer, però jo no sé pas com fer-ho. Doncs, en funció de les preguntes que la gent faci, anirem muntant el desenvolupament del curs, no? Mm-hmm. O sigui, jo penso que 10 hores poden ser suficients com perquè la gent que hagin vingut tots els dissabtes surtin dient, home, doncs jo he après unes quantes coses que no les sabia i m'agrada molt.
Mm,
és això, no pretenem res més. Es tracta de donar a la fotografia un toc personal. En principi, el primer pas és millorar-la, la foto, perquè per més que surten bé, ja hi surten bé les fotos, ja estan bé, però per bona que sigui una fotografia, sempre es pot millorar, sempre. I llavors, doncs, aquest és el primer pas, deixar-les en condicions de poder-les ensenyar amb satisfacció. Aquest és el primer. Després ja hi entra el detall personal, el fer una fotografia més... més meva, diguem, de cada un, això, no? Que no sigui igual que la que ha fet el del meu costat. Jo poso l'exemple moltes vegades de que si anem amb un autocar 50 persones amb 50 càmeres i ens aturem en un lloc perquè és bonic i el conductor ens diu ja, baixeu i feu les fotos i continuarem, resulta que tots farem la mateixa fotografia. I llavors els dic, bueno, però tots no, la meva serà diferent. Potser no agradarà, és possible, però serà diferent. Jo la coneixeré.
Clar.
I aquesta és la idea, no? Jo miro d'estimular la gent perquè facin la seva fotografia, que sigui la seva, no la que ha fet la càmera. No, no deixem que sigui la càmera la que fa la foto. La càmera és l'eina que utilitzem per fer-la, però la càmera no ha de fer la fotografia. El meu lema és aquest: quan la fotografia que fa el fotògraf és diferent de la que fa la càmera, és quan podem començar a parlar d'inquietuds artístiques i que se sàpiga la càmera no en té. Naturalment que jo sempre parlo de fotografia amb inquietuds artístiques, no me'n poso en el món del reportatge, el documental, tot això, no m'hi poso, no ho toco, vaig entrar en el món de la fotografia amb inquietuds artístiques i aquest és el meu món. D'això és del que jo parlo.
Perfecte. Parlem també de detalls més logístics d'aquest curs, d'aquests tallers. Quan comença, on es fa?
Sí, comença el dia 8 d'abril. Es fa en el Casal de l'Amistat, en el primer pis. Comencem doncs a les 10:30 i sortim a la 1. Fem 2 hores i mitja un dissabte, el dissabte següent 2 hores i mitja més, i així 4 dissabtes. Com que hi haurà un dissabte pel mig, que és de Setmana Santa, i hi ha la possibilitat de que algú sigui fora, hem pensat, doncs, aquell dia el podríem saltar. Això també dependrà dels que vinguin i del que decidim, no? Però podríem saltar-lo i llavors allarguem un dissabte més. O sigui, igualment faríem els 4 dissabtes. Però, segons com, igual en fem 5. Perquè ja dic, això es anirà fent sobre la marxa, aquest curs, no? La idea només era assegurar com a mínim les 10 hores de Photoshop, però si convé, si ho podem estirar una mica, l'estirarem. I dependrà molt dels que vinguin i el que vulguin.
I a més un curs gratuït per als socis del Casal d'Amistat, eh?
Sí, els socis és gratuït i els altres m'han dit que el Casal els hi cobrarà 10 euros per tot el curs, Això en els que no són socis, però això és una cosa del Casal, perquè, és clar, hi ha unes despeses, electricitat i coses d'aquestes, i diu, bueno, els socis que no paguin, però els altres alguna mica de contribució sí, van decidir que farien això.
Perfecte, i per últim, Joan, per apuntar-nos, què hem de fer?
Doncs només cal que m'ho digueu, i ja està.
I com et trobem, Joan?
A la meva pàgina web hi ha un enllaç per mi. També és factible, si passen per l'Amistat, dir-li a la conserge que hi ha allà, dir-li ell que m'apuntin pel curs i tal, i els apuntarà. Després ella m'ho dona a mi i ja està. O sigui que no hi ha cap problema.
Perfecte, doncs informació donada al voltant d'aquests tallers de Photoshop, d'aquest curs de Photoshop. N'hem parlat amb el Joan Marlet, que és qui l'impartirà. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona a l'Infovespre.
I ara no hi ha de què.
facebook.com/Radio Calella, Twitter @Radio Calella TV.
I ara passem a repassar qüestions d'agenda, actes culturals a l'Infovespre, com fem cada divendres. Demà, a 11:45 del matí, a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça, es farà taller infantil.
Per aquesta activitat cal inscripció prèvia i n'ha parlat la directora de l'equipament, Dolors Llevall. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Des de la biblioteca us informem que dissabte 25 de març tots els nens i nenes podran venir a fer un taller infantil. En aquest cas, es tracta de la primavera. També podran tindran l'ocasió de triar llibres sobre animals i plantes, ja que ve la primavera. Aquest taller és de manualitats que podran estimular la creativitat dels nens. Bé, aquest taller l'ha preparat la Milena Fontrodona, que és una estudiant en pràctiques de l'institut que fa doncs les seves pràctiques aquí a la biblioteca. Us convidem a participar al taller infantil de Primavera Arribat a càrrec de Milena, demà 25 de març a 11:45.
I per altra banda, la companyia del Centro de Canet de Mar tanca el concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. Aquest diumenge es farà l'última representació de la programació. El Teatre Orfeó s'hi representarà l'obra Descalços pel Parc, un text original de Neil Simon que tracta sobre la vida en parella.
s'acaben de casar i s'instal·len a un sisè pis d'un bloc sense ascensor i que cau a trossos. Són en Pol i l'Arlet i el Descalços pel parc, una comèdia de situació, descobrim com són els seus primers dies de convivència. El que hi havia de ser al principi idíl·lic d'un matrimoni feliç s'acaba convertint en un cúmul de despropòsits que encara es fa més gran per la presència de la mare d'ella i l'extravagant veí de dalt. Francesc Playà és el president de Joventut Artística que, com cada setmana, ens presenta l'obra que entra a concurs.
L'obra relata la història d'una parella de recent casats. Aquesta comèdia romàntica tracta amb subtil ironia els primers dies de convivència d'una parella de recent casats, on es fa evident el contrast de les seves personalitats.
L'obra del famós dramaturg nord-americà Neil Simon es posarà en escena aquest diumenge a Calella, al Teatre Orfeó Calellenc, a 6:45 del vespre. Per saber-ne més, saludem a Quim Dotres. Bona tarda.
Bona tarda.
Aquest cap de setmana veniu a Calella a fer una obra de teatre. De què va?
Venim a fer Descalços pel parc. És una obra de Neil Simon, és una obra que Robert Redford la va fer més de 1.500 vegades a Broadway, a la dècada dels 60, i, bueno, va de que és una jove parella, una parella doncs, que s'acaba de casar i viuen en un pis que no hi ha ascensor i l'estan arreglant l'apartament i comencen a conviure i aquí doncs apareix pues, la mare, un veí molt enigmàtic de dalt i en fi, parla una mica doncs, de les relacions humanes, de les relacions de parella i de les relacions amb les persones. Sí, és una comèdia doncs, que va tenir molt d'èxit en el seu moment, que després es va fer en cine i que, bueno, jo suposo que si la gent ve a veure això es passarà molt.
Llavors és una comèdia que ens farà riure.
Sí, farà riure. Ni ens farà... riure intel·ligent, són gags constants, més que riure, somriure, perquè és molt interessant també escoltar el que realment Neil Simon diu, no? Però sí, és molt divertida.
Per tant, és una obra amb missatge.
És una obra amb missatge, sí, sobre les relacions de les persones i de les parelles. Sí, tan de moda avui en dia. Vull dir, no ha perdut ni un brot d'actualitat. Les relacions humanes són molt importants a totes les etapes de la vida, no? I té un missatge, clar que sí que el té.
I com reacciona la gent que us ve a veure?
Bé, la gent reacciona bé. La gent s'ho passa molt bé, escolta molt, somriu, riu. I bé, jo suposo que em parla que per al teatre això també és bo, perquè una de les funcions doncs, de la gent que organitza concursos i obres de teatre, el teatre de proximitat, que dic jo, estem ara parlant sempre del comerç de proximitat, de la botiga de proximitat, doncs el teatre amateur, el teatre del poble, és el teatre de proximitat que s'ha d'anar i s'ha de col·laborar i s'ha de fer més gran, perquè ja fa molts anys d'aquí que ja feu aquest concurs i és molt important doncs, que això vagi continuant. I aquest teatre de proximitat, doncs, la gent l'ha d'anar continuant doncs, treballant i valorant. I la gent s'ho passa bé, jo crec que la gent s'ho passa molt bé. Crec que us agradarà, vaja.
Clar que sí. I què espereu de venir aquí a Calella?
Bueno, esperem el que t'he dit abans, que realment la gent això li agradi, la gent disfruti, i que una vegada més doncs, podem quedar com a grup, que és el centre, que també portem molts anys, i també fent concurs i teatre propi, esperem quedar bé, quedar dignes. Això és el que nosaltres pretenem.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Entrades a la venda el mateix diumenge al migdia, taquilla i una hora abans de la representació.
I acabem aquest repàs de l'agenda cultural comentant un multipremiat documental sobre la música rockabilly que recull una actuació de l'Screaming Festival de Calella.
I apareix el concert de Louis and the Wildfires a l'Screaming Festival del 2012. Surt el documental Los Wild Ones, el treball premiat a festivals al cinema de Dublín, Canadà i Holanda, entre altres, està disponible en línia actualment i per un temps limitat.
I abans dels esports, recordem que diumenge a la matinada s'hauran d'avançar una hora els rellotges.
La matinada d'aquest diumenge 26 de març es farà el canvi d'hora per adaptar-se a l'horari d'estiu que regeix a tots els països de la Unió Europea. Quan siguin les dues, s'hauran d'avançar les agulles del rellotge fins a les 3, el que significarà que tindrem una hora menys per dormir. El canvi s'aplica sempre l'últim diumenge de març, coincidint amb l'inici de la primavera astronòmica.
avancem als esports i avui hem parlat amb Laura Mas, una jugadora de futbol femení en categoria a la B juvenil, que és de Calella i que amb gairebé 13 anys acaba de guanyar la Lliga amb el Barça.
Es va iniciar l'escoleta del Calella el 2008 i des de llavors ha anat creixent com a futbolista, passant pel Prebenjamí i Benjamí del Calella, seguint després pel Sant Gabriel i el Real Club Deportiu Espanyol, on hi va estar 2 anys. Aquesta temporada ha arribat al Barça després de ser convocada a la selecció catalana de futbol l'any passat i ha aconseguit enguany el títol de Lliga aquest passat diumenge davant del seu ex-equip, l'Espanyol.
Doncs en parlem amb ella. Laura Mas, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, explica'ns una miqueta aquest títol de campiones de Lliga, com l'heu aconseguit, explica una miqueta com ha anat aquesta consecució de la Lliga.
Doncs gràcies a la victòria molt treballada que vam guanyar al camp de l'Espanyol, després d'una llarga temporada, ens vam proclamar campiones.
I sent del Barça guanyar contra l'Espanyol deu fer més il·lusió encara, no?
Sí, estàvem totes molt contentes i jo també.
Perfecte, doncs avui que et tenim aquí, Laura, parlem una mica de tu com a jugadora. Explica'ns una miqueta com vas començar a jugar a futbol, que és el que t'ha permès ara ser una campiona. Explica'ns una miqueta com vas començar.
Vaig començar perquè la meva germana jugava a futbol i jo m'hi vaig voler apuntar, i quan tenia els 5 anys, quasi, vaig començar al Calella.
L'escoleta de futbol d'aquí de Calella. Tu ets de Calella, per tant vas començar a casa. I per on has passat? Perquè has passat per uns quants equips ja.
Sí, vaig estar uns quants anys al Calella, fins que a la Vi vaig anar al Sant Gabriel de Sant Adrià del Besòs. Un any després em va voler fitxar a l'Espanyol i vaig estar 2 anys, fins que l'any passat, després de la selecció catalana, el Barça em va voler fitxar.
Perfecte. Quants anys tens ara, Laura?
12.
12, quasi 13. I com ho combines això amb els estudis, amb la teva vida?
Bueno, jo ho porto molt bé. Bueno, de vegades haig de faltar a l'escola pels entrenos i tot això, però jo estic molt contenta.
Sí, has d'anar a Barcelona, jugar, entrenar, déu-n'hi-do.
Sí.
Suposo que el suport de la família aquí deu ser clau, no?
Sí, sí. Ho tenen, bueno, m'ajuden molt i no tenen cap dubte en ajudar-me.
Perfecte, ara, com dèiem, tens gairebé 13 anys, però vaja, penses dedicar-te a jugar a futbol durant molts anys? Veus el teu futur per aquest camí?
Doncs sí, m'agradaria molt i és un somni que tenia des de petita, o sigui que ho intentaré fins al màxim.
Molt bé, perfecte, doncs Laura, moltíssimes gràcies.
A tu, gràcies.
Seguim amb més qüestions esportives. Qui no s'atreveixi amb els 21 quilòmetres de distància de la mitja marató Costa de Barcelona-Maresme, que es fa aquest diumenge, doncs aquest any tindrà la possibilitat de participar-hi, però amb una cursa paral·lela de 5 quilòmetres.
La sortida és també aquest diumenge, però 5 minuts més tard que la resta d'esportistes. És una de les novetats que presenta la prova en aquesta nova edició sota l'organització de Gesport. N'ha parlat Manel Vicente.
És la tendència que ja estan fent altres mitges maratons de renom al país. O sigui, s'intenta posar una prova paral·lela que el que permeti ser que hi ha gent que no s'atreveix amb els 21 quilòmetres, doncs, sortir i es pugui posar un dorsal i participar. Llavors, aquell que vol participar-hi, 5 quilòmetres és una distància doncs, molt amena, que la podem fer tothom pràcticament, i els 21 ja fan més respecte, i aquest era l'objectiu que fèiem, i per omplir més dorsals. També és aquest al·licient que busquem alternatives, perquè com que hi ha tanta oferta, doncs digués, aquí no només que vinguin els que volen fer 21, no?
La mitja marató Costa de Barcelona-Maresme és una de les proves oficials del Gran Premi Challenge Diputació de Barcelona de mitges maratons, que es disputarà aquest diumenge a partir de 9:45 del matí amb un recorregut totalment pla. De fet, aquest és un dels principals atractius de la cursa, possibilitant als esportistes aconseguir marques molt i molt bones. Tot i això, aquest any no s'ha superat la xifra de 1.000 corredors.
Aquest any no hem superat el miler, per tant, estem a prop del miler, però satisfacció perquè, bueno, una prova que costi a prop d'un miler de participants, com estan les coses ara, que hi ha un calendari molt farcit, ja no només de mitges maratons, de curses de 5, de 10 quilòmetres, fins i tot de maratons, que abans només n'hi havia una a Catalunya, ara n'hi ha més d'una, doncs hi ha una gran oferta doncs, de proves esportives, BTT, triatló, duatlons. Llavors, cada vegada els organitzadors se'ns fa més complicat omplir o exaurir dorsals, no?
La Fira del Corredor es farà des de dissabte al carrer Església, entre Balmes i Cervantes. Allà es podran recollir els dorsals i trobar-hi parades de material esportiu.
I per tancar la plana esportiva d'aquest infovespre, passem al repàs de l'agenda del cap de setmana amb Salvador Itxart.
No el cap de setmana esportiu amb el futbol, el bàsquet i l'handbol lluitant per aconseguir sumar més victòries i continuar optant a l'ascens i inclús al títol de Lliga. A banda d'això, també destacarem que aquest cap de setmana, el diumenge, a partir de 9:45 del matí, es donarà el tret de sortida a la mitja marató Costa de Barcelona-Maresme, amb inici a Pineda, on passarà per les poblacions de Santa Susana, Malgrat, i acabarà a Calella. Parlant d'handbol, la Unió Esportiva Handbol Calella tornarà a jugar a casa el dissabte a les 8 del vespre contra un rival directe per la lluita per l'ascens, el Sant Andreu. Els nostres són tercers i una victòria aquest cap de setmana despenjaria un equip que també té com a objectiu estar dins la zona d'ascens. Sobre aquest partit ens en parla el capità de la Unió Esportiva Handbol Calella, el Xavier Termes.
Aquest dissabte a les 8 tenim un altre partit difícil contra un rival directe que, bueno, que igual que la setmana passada, si el guanyem, pues que faríem una distància ja considerable i quasi els descartaríem, perquè també els hi guanyaríem al gol a baraix. Serà un partit molt difícil contra un equip molt veterà que han estat quasi tots jugant en categories superiors els últims anys, però que, bueno, ara han fet un equip, s'han ajuntat tots en aquest equip, i bueno, és un partit que, a diferència de potser dels últims, el que hem de fer és marcar un ritme de partit molt alt per intentar aprofitar la nostra velocitat envers la seva experiència.
Aquest encontre el podreu seguir en directe a través de la web de Ràdio Calella Televisió. I parlant de bàsquet, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Baix es desplaça a la pista del Santa Susana. Un partit, en principi, assequible pels de Paco García. Els nostres ara mateix són segons, amb les mateixes victòries que el líder, el Sant Feliu. El partit començarà a les 5 de la tarda. I també en bàsquet, les noies jugaran a la pista del Lliçà d'Amunt dissabte a 7:45 del vespre, amb la clara intenció d'aconseguir la 6ª victòria seguida. Pel que fa al futbol, es desplaça al camp del Mataró Atlètic per a les 3 de la tarda jugar el seu partit. Els de Joan Freixer són ara mateix tercers i han de guanyar per intentar reduir diferències amb el líder, el Rocafonda.
I ara, arribats a aquest punt, anem per la previsió del temps.
Divendres amb el cel molt ennuvolat i amb precipitacions. Durant la matinada la nuvolositat anirà minvant fins a deixar un cel poc ennuvolat. S'esperen precipitacions en forma de ruixats dispersos. La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més alta i la màxima serà lleugerament o moderadament més alta. El vent bufarà entre fluix i moderat, amb alguns cops forts. De cara a diumenge, cel serè o poc ennuvolat i ja no s'esperen precipitacions. La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa i la màxima lleugerament més alta.
Doncs fins aquí l'info vespre d'avui, divendres 24 de març d'aquest 2017. Ja ho saben que trobaran més informació a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials Facebook i Twitter. Com sempre, acabem amb un tema musical que fa referència a una efemèride concreta del dia d'avui. Doncs bé, tal dia com avui, un 24 de març, però de l'any 1935, va néixer Peret, a Mataró, pare de la rumba catalana, la rumba de Barcelona o rumba pop, que es va retirar durant una temporada per convertir-se en predicador de l'església evangelista, però que va tornar com el rei de la rumba fins ben bé al dia de la seva mort, l'any 2014. L'escoltarem amb aquesta cançó, que en aquest cas canta amb Marina, dels Ojos de Brujo. La cançó és «Eu muerto vivo». I amb aquesta cançó els deixem que passin una molt bona nit i un molt bon cap de setmana.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caño, le, 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 le.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere, que chévere.
Y así sigue la historia. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, escucha, encontraron a uno muerto, muertecito muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y le enterraron con pena.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. muerto, no, no.
Estaba tomando cañón, el
y estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere, que chévere. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, pidiéndole a todo el mundo. ¡Hey! Se equivocaron de muerto, qué lío el que se formó. Esto sí que es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto.